Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Molt bona tarda. El Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, acull fins al 21 d'abril una exposició amb una selecció d'un fons de més de 4.000 imatges del fotògraf santcugatenc Pere Formiguera. La mostra Pere Formiguera, La Pulsió, recull una selecció de 9 de les 35 sèries de l'artista. El recorregut se centra en les primeres dècades de treball entre els anys 70 i 80, on va realitzar una tasca fotogràfica molt abundant i va exposar molt, tot i que es tracta d'un període que fins ara s'havia donat a conèixer poc. Tot plegat és el resultat d'una tasca de documentació i restauració per part del MNAC després de la cessió d'aquest material que la família de Formiguera va fer el 2017. La comissària de l'exposició, Roser Cambrai, explica que coneixien bastant bé l'obra de Pere Formiguera perquè era un artista que havia estat ja vinculat al MNAC.
Pere era una persona molt estimada també per aquesta casa. Va tenir una vinculació des dels inicis de que es crea el Departament de Fotografia, l'any 95 se crea aquest departament, i ell entra com a assessor personal del departament i va ser algú que estava molt present. També se li va fer una exposició aquí fa uns anys que era sobre un treball preciós que es deia Ulls Clubs, i d'alguna manera el teníem molt present. Sí que és veritat que quan pots observar, no?, la magnitud d'un fons de 4.000 fotografies, detectes coses que potser no les tenies tan conegudes.
De fet, Cambrai explica com era la particular manera de treballar de Formiguera.
Pere Formiguera tenia una manera de treballar molt, molt, molt personal, amb una visió sobre la fotografia molt lliure i molt creativa. Ell explicava i deixava per escrit, no?, amb coses que han pogut llegir, que li agradava molt el tachisme, que li agradava molt autors com Jackson Pollock, com l'expressionisme americà, no?, i això ho veus reflectit en la seva manera de treballar, no?, aquestes manipulacions, fa unes fotografies que són molt físiques, que les ratlla, les pinta, no?, a damunt. I això potser, jo penso que defineix bastant una manera de fer.
Entre les peces més destacades i potser més conegudes de l'artista a l'exposició hi ha Cronos, un dels treballs més prolongats en el temps en la trajectòria artística de Formiguera. Al MNAC es pot veure una mostra d'aquesta sèrie, la que apareix el seu germà Santi, que es compon de retrats que l'autor va fer entre 1990 i 2001, on va fer seguiment de 32 persones d'entre 2 i 75 anys. Les persones eren fotografiades cada mes per crear uns retrats seqüencials que retraten els canvis físics i anímics amb el pas del temps. Amb l'exposició del MNAC s'ha complert el desig de la família que una institució pública pogués conservar el fons i difondre'l, com explica el seu germà Santi Formiguera.
La fotografia és una obra d'art que és molt fràgil, necessita unes condicions d'humitat, de temperatura, etc. I nosaltres no ho podíem fer. Tampoc podia fer l'altra vessant, que és la de divulgar l'obra. No? Aquesta és la raó per la qual està aquí, perquè nosaltres sabem, som conscients de que el MNAC, a partir d'ara, no només conservarà l'obra, sinó que també divulgarà aquesta obra i la farà coneixedora per tot el món.
El fons que va ingressar al MNAC comprèn més de 4.000 fotografies sobre paper, de les quals la majoria són còpies originals signades, 1.000 diapositives i 3.900 fulls de contacte. La donació també comporta a compte amb la part de la seva biblioteca, majoritàriament llibres i revistes on va publicar, i materials personals d'arxiu.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Moment de repassar altres informacions que també són del nostre interès. Sant Cugat és la ciutat amb més nens i nenes del país i tindrà una xarxa de camins escolars segurs, sostenibles i saludables al centre. La iniciativa sorgida dels pressupostos participatius ha comptat amb la implicació de 14 centres educatius del centre del municipi i la coordinadora d'AFAS, que han fet una diagnosi dels punts negres de la xarxa i dels aspectes a millorar. L'Ajuntament ha organitzat aquest dimarts una sessió de treball a la Casa de Cultura, on s'ha presentat l'esborrany del projecte. Serà el punt de partida d'un camí que veurà l'inici d'obres a partir de 2025, amb un pressupost de 450.000 euros. Escoltem el regidor de participació, Francesc Duc, a Cugat Mèdia.
Aquestes rutes segures, doncs, que ens han de permetre no només anar als centres escolars, sinó quan surtin dels centres escolars poder anar a la biblioteca, a la piscina, als equipaments o als parcs, als nombrosos parcs que té Sant Cugat, que molts cops doncs, són punts de trobada de quan se surten de les escoles. No? Per tant, al cap i a la fi, doncs, tots aquests projectes, doncs, això que dèiem, és una millora no només pels infants, sinó és una millora per la ciutat i per fer una ciutat més amable per tothom.
El calendari de treball que va començar a l'inici de curs continua ara fins l'abril, amb més sessions reunions participatives i passejades amb l'objectiu de tenir una proposta definitiva al maig. La coordinadora d'AFA fa d'enllaç en el projecte amb el moviment Revolta Escolar. La tresorera, Carola Alegre, celebra la iniciativa dels camins escolars, però recorda que la revolta escolar va molt més enllà.
Contem que això serà un primer pas, estem molt agraïts. A més, s'està fent d'una manera que ens estan escoltant molt, perquè al final s'ha d'escoltar també, no, els usuaris, que som les famílies, i s'està fet d'aquesta manera, que ens estan escoltant, tenim molts espais per interactuar i per, no, desfer i fer i desfer, però volem anar més enllà. Quan s'acabi això, que no sé quan s'acabarà, suposo que anirà per allà, seguirem amb la revolta escolar, amb la pacificació dels entorns.
El procés participatiu dels camins escolars neix de la unificació dels projectes dels antics consells de barri del Centre Est, Centre Oest i Nucli Antic, per millorar aquesta important xarxa de comunicació. El mapa inicial s'ha elaborat a partir de més de 1.600 respostes d'alumnes de 14 escoles i instituts del centre, un 25% del total d'alumnat. Aquestes aportacions i les de les seves famílies han permès l'Ajuntament treballar una radiografia obtinguda a través de formularis online, mapejos individuals d'infants, també de centres de primària, mapejos col·lectius de les portes de les escoles, passejades in situ amb l'AFA i sessions de treball amb la comunitat educativa. I precisament el futur mapa de camins escolars del centre de Sant Cugat té la millor dada per fer el primer pas. I és que, com dèiem, un 52,2% de les famílies i alumnes es desplacen a peu al centre educatiu. És la dada més rellevant que es desprèn d'aquest estudi d'hàbits de mobilitat que ha elaborat l'Ajuntament en la diagnosi sobre la xarxa de camins que connectarà, com els explicava, les llars amb les escoles i instituts. L'estudi completa que la resta d'alumnes i famílies es desplacen en cotxe, en bici i en bus, també en patinet i en tren en menor mesura. Unes dades que també poden ampliar a www.cugat.cat. I és que també és notícia que la sala de plens de l'Ajuntament viurà avui a les 7 un ple extraordinari per nomenar fill predilecte de Sant Cugat a Joan Beculla, a títol pòstum. En aquest ple, a banda dels regidors, també hi participaran per lloar la figura de l'historiador que vivia a Sant Cugat des de feia dècades, quatre bons amics seus, el periodista Antoni Bassas, el conseller d'Universitat Joaquim Nadal, l'historiador Borja de Riquer i la periodista i escriptora Pilar Rahola. El ple es podrà seguir en directe a través de la web de Cugat Media, www.cugat.cat. Quan es va saber que el càncer que patia Joan Beculla era terminal, l'Ajuntament de Sant Cugat li va voler fer un homenatge en vida el 9 d'octubre, recordin passat, quan va poder sentir l'escalf de la ciutat. L'historiador va morir el 29 de novembre passat i l'1 de desembre el monestir es va omplir per acomiadar-lo com ell va voler, ja que va ser el mateix Culla que va organitzar el seu propi funeral. Canviem de qüestió. El municipi va començar el 2024 amb una despesa d'aigua de 199 litres per habitant i dia, 2 litres més que el consum registrat al desembre. Tot i aquest lleuger increment del consum, Sant Cugat continua situant-se per sota del topall de 206 litres. Amb l'augment de mes de gener, la ciutat està per sota dels 202 litres que es registrava 12 mesos abans. El repunt trenca, però, el descens de consum de 3 mesos consecutius que s'havia viscut a l'últim trimestre de l'any. I els treballs de millora d'un tram de la claveguera de la Riera de Can Badal, pressupostats en 334.000 euros, encara a la recta final. Les obres consisteixen en la realització de 500 metres de nou col·lector que substitueix la claveguera existent i que s'està executant el més allunyat possible de la llera. La claveguera de la Riera actualment discorre pel curs llera, provocant problemàtiques d'afloraments d'aigües residuals que contaminen les aigües del torrent. Els treballs també inclouen la reparació d'un tram de 170 metres de col·lector existent, que ara ja funciona fora de la llera del torrent. Moment ara de l'apunt de la plana política. I és que el Pla d'Acció, ara sí, per a l'energia sostenible i el clima, el PAEC, seguirà tenint seguiment per part de l'Ajuntament. Serà a partir d'ara amb una comissió que pren el relleu a l'antiga comissió de seguiment del Pla d'Acció de l'Agenda 21 local i que definirà els membres que la constitueixen. Tot plegat s'ha aprovat amb una moció aquesta setmana del PSC esmenada pel govern. El text original proposava una reunió trimestral i un ple monogràfic. El regidor de Sostenibilitat, Albert Salaric, ha justificat prescindir del plenari especial perquè considera que aquest tema es pot lligar a pla... el pla del mandat, on es donaria compte de la comissió de seguiment. Ara, economia. I parlem de la multinacional santcugatenca Grifols, que ha rebutjat aquest dimarts mitjançant un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors les insinuacions malicioses, diuen falses i enganyoses, del nou informe emès per Gotham City Research, en què se segueix posant en dubte la relació entre la companyia i Scranton, i així com els seus comptes financers. Segons apunta, el document només té com a objectiu desestabilitzar Grifols i causar dubtes entre els inversors institucionals. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Sostenibilitat ha adjudicat un contracte de serveis per més de 800.000 euros per a la redacció del projecte de seguretat vial a l'àrea d'influència del tram situat a la carretera a l'autopista B30, entre els punts quilomètrics 6,8 i 8,2 en sentit Girona, el terme municipal de Cerdanyola del Vallès, és a dir, passant Sant Cugat. El pressupost estimat de les obres és de 20 milions d'euros. El projecte preveu millorar la seguretat vial de l'autovia amb una rectificació del traçat i dels accessos. L'objectiu de l'obra també és alleugerir la congestió del trànsit en sentit sud entre l'accés a la C58 i la sortida cap a la Universitat Autònoma de Barcelona. Moment d'obrir la plana cultural. El periodista i escriptor santcugatenc Daniel Romaní torna a trepitjar territori en la publicació Catalunya Plató de Cinema, on recull els articles publicats al diari Ara, en què l'autor fa un recorregut per 38 indrets que han estat escenari de pel·lícules o sèries. A més de mostrar novament el patrimoni català, el llibre també convida el turisme cinematogràfic, que és creixent a Catalunya, com explica Romaní. L'escoltem.
He trepitjat els escenaris, he vist les pel·lícules i les sèries i m'he documentat. Sí, això és una feina, doncs, feta amb gales, diguem-ne, vull dir que he fet d'una manera molt meticulosa. Vull dir. La consciència, això, he entrevistat els directors, vull dir, he entrevistat els actors figurants, gent del territori.
Després dels tresors de Catalunya, Monuments de Catalunya, Catalunya Industrial, Castells de Catalunya i Cases amb Història, aquest és el sisè volum escrit pel periodista santcugatenc i, com els anys anteriors, és una publicació promoguda pel diari Ara i Patrimoni Cultural de la Generalitat. I abans per de tancar, l'apunt esportiu del dia. La quarta edició de la cursa solidària Gravel BTT Transgallinès Oxfam Intermón es disputarà a Sant Cugat el 9 de juny i aquest dimarts ha donat el tret de sortida amb la presentació de l'esdeveniment. Cada equip integrat per 3 ciclistes haurà de recaptar com a mínim 600 euros que es destinaran a impulsar projectes de subministrament d'aigua a Kènia. Els participants podran escollir entre la categoria Gravel de 100 quilòmetres i la de BTT de 50. La sortida i l'arribada serà des del parc de Can Bernet. Oxfam Intermón i la Unió Ciclista Sant Cugat organitzen la prova amb el suport de l'Ajuntament. La responsable de Public Engagement d'Oxfam Intermón, Sílvia Benaiges, ressalta el caràcter solidari de la cursa.
Sí, un repte esportiu, que sigui un repte solidari, perquè ja veureu per què pedalem per una causa que està a Àfrica, concretament, i sobretot que sigui en equip. Ell va dir, per nosaltres és molt important que arribi tot a l'equip. Si no arriba tot a l'equip, no és vàlida l'arribada. Si tot a l'equip no fa el repte de captació, home, no ho sabrem, però ho intuirem, tampoc és vàlid. Vale? Vull dir, per nosaltres és molt important el treball en equip.
El president de la Unió Ciclista Sant Cugat, Oriol Cusó, destaca que el treball en equip és bàsic, com de sentíem també ara, de la mà de Sílvia Menages, en aquesta prova.
Teníem un equip a darrere com el que tenim ara d'Intermón Oxfam, que ens estan ajudant a fer la difusió d'una manera molt, molt eficaç, així ho espero, i espero també quedar-me curt amb la quantitat de 400. No passaria res. Transcollserola, o Collserola, millor dit, està saturat de públic, usuari, vianants, ciclistes.
La regidora d'Esports, Núria Escamilla, es mostra satisfeta que s'uneixi Esport i Solidaritat.
A acollir a Sant Cugat a aquesta prova esportiva i solidària és sempre una bona ocasió, doncs, per sumar, no? Per sumar esport, per sumar solidaritat, per sumar valors i fer-ne difusió en el ciutadà.
En la darrera edició van participar 140 ciclistes i enguany, com sentíem, s'espera arribar als 400. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 21 de febrer de 2024. Recordin que la informació continua constantment a internet a www.cugat.cat. Gràcies per la seva atenció i que passi una molt bona tarda.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
La rehabilitació del Teatre de la Unió encara la seva recta final. L'històric edifici del carrer Anselm Clavé, des de fa uns mesos vianantitzat, va tancar portes el 2017 i va tornar a obrir-les el 2020, ja remodelat, amb l'adequació escenotècnica del teatre pendent. També està pendent encara la reobertura del bar de la Unió, que fins al seu tancament regentava Joan Joan Pan, ara al capdavant del restaurant L'Art. La Sara Vella ha fet un seguiment del tema. Sara, explica'ns per què està tancat avui en dia el bar.
Doncs mira, en el moment que l'Ajuntament va tancar l'equipament per enderrocar-lo, l'any 2017, la Joan Joan va rebre una indemnització de 50.000 euros a compte dels 2 anys que l'activitat no es podria exercir mentre duressin les obres. A més, segons ha explicat la Joan Joan a Cugat Mèdia, el consorci també es va comprometre a una bonificació del 50% del lloguer per cada mes de retard de les obres. Tenint en compte que fa 4 anys que les obres haurien d'haver acabat i el bar, a dia d'avui, encara no està en condicions per la seva obertura, la Joan Joan considera que se li hauria de bonificar el 50% del lloguer durant els pròxims 4 anys, cosa que ni l'entitat ni l'Ajuntament estan disposats a assumir.
I per què hem arribat fins aquí? És a dir, què ha provocat aquest desacord entre el consorci i la Joan Joan?
La falta d'entesa entre la restauradora i el consorci ha impossibilitat, almenys durant molts mesos, la dissolució del consorci entre l'Ajuntament i l'entitat, pas imprescindible per buscar un nou acord a llarg termini entre la Unió i el consistori i afrontar el seu model de gestió.
I avui encara això és un impediment?
Doncs mira, a dia d'avui és possible que les desavinences de la Joan Joan amb el consorci ja no tinguin incidència en la dissolució del consorci, ja que ella mateixa va trencar aquestes relacions contractuals que la unien al consorci mitjançant un burofax previ a la demanda per danys i perjudicis que els hi ha interposat. No obstant això, a la roda de premsa de valoració del Carnaval, la regidora de Cultura, Núria Escamilla, no va voler ni confirmar ni desmentir si havia canviat alguna cosa legalment.
Per tant, veurem si això ha canviat o no ha canviat. Ho veurem segurament els propers dies. I quan es tornarà a obrir el bar de la Unió? Podem dir-ho?
Doncs no hi ha una data al calendari, però el que sabem segur és que primer s'haurien de fer els treballs pertinents, ja que l'espai del bar encara no està habilitat pel seu funcionament, i després s'hauria d'obrir un concurs per atorgar la gestió.
D'acord, doncs moltes gràcies, Sara. Estarem atents als avenços d'aquestes negociacions i, evidentment, a Cugat Mèdia ho explicarem. Ja sabeu que l'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
Música a Ràdio Sant Cugat. Música en català a Ràdio Sant Cugat.
més clar.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Goodbye, he says, yeah. Juno cries and begs of him, goodbye, yeah. All the days she thinks of is love, yeah. They're whooping through the streets and alleys there. The corners and the baying crowd right there. They can't get enough of that doomsday song. They can't get enough of it all. Listen. Tells her he fashions paper sculptures of them, then drags them to the river's bank in the court. Their soggy paper bodies wash ashore in the dark, and the priest stiffened head now demanding from Miguel of his will.
La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.
Yeah.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Canvies el pas del temps, fas que plogui o faci vent, robes fitxa del tauler, rius al mirar el que tens, et dono una part del cor, estratègia del joc, tremoles el veure que jo aposto per guanyar. Tu creus que som destí, jo un somni clandestí, creus que farem camí, jo creus que torna a tirar, és tornar a intentar. Crec que anar a l'atzar, però jo m'he llançat al joc. Però jo m'he llançat al joc.